Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio quincenal que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert. Buenas tardes, Carmen.
Hola, bona vesprada. El programa de hoy va a tratar sobre qué pasa entre Palestina e Israel. Abans ahir va haver una manifestació al centre de València amb tres denúncies fonamentals. La primera seria l'aniversari dels 10 anys de la Cort Internacional de Justícia que declara il·legal el mur de la vergonya i va demanar el seu desmantelament. La segona seria repulsa pels últims massacres a Gaza per l'exèrcit israelià, en el qual en les primeres 48 hores hi ha al voltant de 75 persones assassinades. I la tercera, protestar per les empreses que donen suport i són còmplices de l'Estat d'Israel, dins de la campanya del BDS i de la Jo no compro apartheid. Avui tenim en el programa a Jorge Ramos Tolosa, investigador del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de València i especialista en Història Contemporània de Palestina i Israel. També és membre del BDS del País Valencià. Bona vesprada, Jorge.
Hola, bona vesprada, què tal?
De vegades escoltem per els mitjans de comunicació que és una lluita per un territori de dos parts bèl·liques, amb episodis i escalades de violència. Però realment, quins són els arrels del conflicte?
Estic d'acord totalment, Carme, que de vegades els termes que es parlen conflicte són molt confusos, però hem de saber que el principi del conflicte, el començament, és a finals del segle XIX, quan un moviment colonialista i nacionalista europeu, el sionisme, reclama a Palestina com el lloc on crear un estat exclusiva o majoritàriament jueu en el major territori possible. Això és l'inici del conflicte i on hem de saber que s'emmarquen totes les qüestions entorn a Palestina i Israel.
Aleshores, què va passar en 1948 i què significa la paraula Nakba?
Després que aquest moviment sionista començara a fer onades migratòries anomenades aliyot cap a Palestina, desenvolupar estratègies institucionals, diplomàtiques, etc., que van aconseguir el suport del Regne Unit al 1917 amb la declaració Balfour, després el Regne Unit, que va administrar Palestina des dels finals de la Primera Guerra Mundial fins 1948, va també ajudar al sionisme a aconseguir les seues finalitats. Al 47, l'ONU es va implicar en el conflicte i va decidir, violant la seva pròpia Carta de les Nacions Unides i quebrantat el dret a l'autodeterminació del poble palestí, va decidir dividir Palestina, el que s'anomena el Pla de Partició de Palestina, entre un estat àrab, un estat palestí, que encara no existeix, i un estat jueu, l'estat d'Israel, que es va crear el 14 de maig de 1948. És molt important dir que la Nakba significa catàstrofe o desastre en àrab, i vol dir que al 1948 el moviment sionista i l'estat d'Israel va fer una neteja ètnica de Palestina i va desarrelar a la majoria dels seus habitants de Palestina, que es van convertir en refugiats i que ara ja són més de 5 milions. És un moment clau en el conflicte, en la història de l'ocupació de Palestina i en la memòria col·lectiva del poble palestí.
Seguint en la història, què va passar en 1967 en la Guerra dels Sis Dies?
Després de la creació de l'estat d'Israel, els estats àrabs del voltant van declarar la guerra al nou estat i Israel va conquerir fins un 78% de tot el territori de la Palestina històrica, encara que l'ONU havia recomanat només un 55% i que la població era d'un terç. El 67 el que va aconseguir Israel és conquerir el 100% de la totalitat de la Palestina històrica, incloent Jerusalem Est, Cisjordània, Gaza, els Alts del Golan inclús i el Sinaí. I a partir de llavors comença la història de l'ocupació de Palestina, perquè encara que Israel va aconseguir expulsar també al voltant de 250.000 persones, no va poder expulsar a tota la població com li agradaria per aconseguir la seva finalitat de crear un estat jueu en el màxim territori possible amb el mínim de població no jueva, i va començar a desenvolupar les polítiques de colonització, d'assentaments, de checkpoints, d'impossibilitat de moviment i d'inviabilitat d'un estat palestí i d'ocupació, no?, de deshumanització que ara podem veure cada dia.
Després es dona la primera intifada i l'anomenat procés de pau. Què ens pots dir?
Sí, al desembre de 1987 el poble palestí es va aixecar contra l'ocupació, l'annexió de territori sigilosa. Cada dia que passava la sofisticació de l'ocupació era més gran, la sofisticació del control dels cossos de les palestines i els palestins era molt més greu, i les colònies mentrestant avançaven. Per tant, en aquelles imatges famoses de pedres contra tancs de les xiquetes i xiquets palestines lluitant contra els tancs israelians i l'exèrcit israelià, va ser la primera intifada, i va ser un aixecament que va rebre una repressió brutal per tant de la potència ocupant, i va ser un element fonamental per a que a partir de 1991-93 es donara l'anomenat procés de pau, que realment ha sigut tot el contrari un procés de pau, perquè encara que es va crear l'autoritat palestina, que té moltíssimes atribucions que són només nominals, que no és cap atribució real, el que ha aconseguit sobretot és que en una negociació de dos parts tan sumament desiguals, Israel continua avançant en la colonització, en la despossessió del poble palestí i en el control de Palestina, no? I és un procés de pau que està en continu bloqueig, encara que s'utilitza com a cortina de fum per a dir que sí que estava en negociacions i diàleg.
Quin paper creus tu que té Estats Units i Europa en tot aquest procés?
Moltes vegades es parla i s'associa Estats Units amb Israel, i és totalment real, és una imatge que és verídica perquè és el principal valedor, el principal patrocinador de l'estat d'Israel, i a una de actual de simbiosi, podem dir, entre l'estat d'Israel i els Estats Units. Però això és sobretot a partir del 1967, de la Guerra de Sis Dies que hem dit. Abans, en el període entre el 48 i el 67, va ser un període més complex, però realment ara podem dir que gràcies als Estats Units Israel aconsegueix desenvolupar totes les seues polítiques de despossessió, ocupació, apartheid, neteja ètnica, etc. Israel és el país que més diners rep d'ajuda exterior estatunidenca, és un país, i sobretot els territoris ocupats, on estan desenvolupant-se més polítiques de prova de la indústria militar industrial. Hi ha un gran interès econòmic en invertir en indústria militar en Palestina per a provar totes les armes i tota la indústria armamentística. I la Unió Europea, Europa, el que ha fet és, com sabem en altres temes també, seguir el que fa Israel. Hi ha una condemna moltes vegades retòrica, però d'altra banda el que es fa de facte no és, és perpetuar aquest estat de despossessió i ocupació, no? De fet, la mateixa Unió Europea té un contracte d'ajuda preferent amb l'estat d'Israel, d'ajuda de comercial també.
Es podria considerar Israel en un estat apartheid com era Sud-àfrica en el seu moment?
Sí, de fet, la paraula apartheid, que significa segregació, separació, i prové de la política colonialista i el racisme d'estat a Sud-àfrica, que segons l'Estatut de Roma de la Corte Penal Internacional, l'apartheid és un crim contra la humanitat, Israel és absolutament un estat d'apartheid. És a dir, per aconseguir la seva finalitat d'un territori amb el mínim de població no palestina, el que ha fet Israel és desenvolupar tàctiques de segregació, no? En primer lloc perquè impedeix a la població originària palestina tornar, separa la població palestina de les seues cases, de les seues terres originals, mentre que fa que qualsevol jueu del món puga anar a Israel i obtindre la ciutadania plena sense tindre cap vincle amb Israel, sense parlar hebreu, sense conèixer a cap persona. És una separació molt gran. Després també perquè Israel expedeix 5 tipus de carnets d'identitats distints, depenent de si la persona és jueva o no és jueva i depenent si viu a un territori o un altre. Aquests carnets donen més drets o menys, fan que les persones poden viure en un lloc o un altre, poden accedir o no als mateixos serveis, poden circular per les mateixes carreteres. Hi ha dos sistemes jurídics en vigor, un civil per a les persones jueves i un altre militar per a les palestines. És a dir, hi ha tot un sistema que és molt paregut a la part de Sud-àfrica, inclús pitjor, perquè la gran diferència entre Sud-àfrica i Israel és que Israel sí que té l'objectiu d'expulsar, d'acabar amb la població palestina, mentre que a Sud-àfrica era més controlar-la, posar-la en guetos, en bantustans i explotar-la laboralment. En Israel són les dues coses.
Pareix clara la impunitat d'Israel, que és l'estat que més vegades ha violat les resolucions de la ONU. Què opines sobre això?
Sí, la veritat és que l'estat d'Israel és un cas únic en violació, en trencament de la legalitat internacional i de les convencions internacionals. Hi ha hagut més de mig centenar de resolucions de l'ONU que Israel ha violat. Algunes de les més conegudes són la resolució 194 de l'Assemblea de l'ONU, per la qual l'ONU sol·licitava i exigia a Israel que les refugiades i els refugiats palestines i palestins pogueren tornar a les seues llars, a les seues cases. També molt coneguda la resolució 242 després de la guerra dels 6 dies a 1967, pel que el Consell de Seguretat de la ONU aquesta vegada va demanar i sol·licitar a Israel, exigir amb caràcter vinculant la retirada dels territoris ocupats, i després moltes altres que Israel, amb el veto i amb el suport dels Estats Units, moltíssimes vegades ha violat la Quarta Convenció de Ginebra, dels drets dels xiquets, etc, etc. Per tant, és un cas únic, i el que es demana i ha demanat la comunitat internacional és una cosa tan senzilla com el compliment de la legalitat internacional i els drets fonamentals de la població palestina.
En aquest últim episodi de genocidi que està patint el poble palestí, pot haver influït el govern d'unitat d'Al-Fatah i Hamas?
Sí, la veritat és que sí. Hem de dir en primer lloc que l'últim episodi de genocidi, les últimes massacres, hem de dir que la paraula genocidi no és una paraula nostra aplicada a Israel. En l'últim cas, en novembre de l'any passat, en novembre de 2013, un tribunal de Malàisia va declarar Israel culpable de genocidi. Per tant, és una paraula que no s'utilitza gratuïtament, sinó que té un fonament jurídic. I ara mateix el que estem veient, no, les últimes massacres, que desenes de persones assassinades a Gaza cada dia, té molt a veure amb el recent pacte signat per les dues principals forces polítiques palestines, Hamas i Fatah, i també amb el creixement del moviment de boicot, desinversions i sancions. Perquè Israel, la veritat és que està molt, molt preocupada pels canvis que estaven en l'escenari internacional i en l'escenari dins de Palestina, que poden conduir a que hagi de canviar les seues polítiques.
Què podríem fer des del País Valencià en solidaritat amb el poble palestí? I què és això que hem dit del BDS?
El BDS, la campanya de boicot, desinversions i sancions, que abans d'ahir també donaven suport en la manifestació així al centre de la ciutat de València, és una iniciativa global que va ser llançada el 2005 per més de 170 organitzacions de la societat palestina com a manera de pressió a Israel per a que complira amb la legalitat internacional i els drets humans. I sempre amb l'exemple del que va passar a Sud-àfrica, perquè la campanya de BDS internacional a Sud-àfrica va contribuir a que caiguera aquell règim de racisme d'estat d'apartheid a Sud-àfrica. I realment l'estratègia de boicot, desinversions i sancions és una iniciativa també de la que participaven Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, dos figures, com saben, de la lluita per la humanitat molt importants. Hi ha molts tipus de BDS, molts àmbits, esferes on s'apliquen. Hi ha un BDS econòmic, hi ha un BDS institucional i sindical, un BDS cultural i esportiu i un BDS acadèmic, no? I l'objectiu és tallar els vincles en tots els aspectes que hi ha amb Israel per a que Israel es doni compte que la comunitat internacional no vol donar suport a un estat d'apartheid i un estat de genocida que practiquen la neteja ètnica. Al nostre territori, al País Valencià, tenim un grup de BDS País Valencià que des de fa 2 anys fa moltes accions de boicot, de difusió de la situació del poble palestí, i és molt important dir que cada setmana tenim èxits fora del País Valencià, fora de l'Estat espanyol, Europa, per en aquesta direcció, que fa uns mesos ja The New York Times, El País, The Guardian, els principals mitjans de comunicació del món s'han fet ressò. De fet, Stephen Hawking, el científic més prestigiós del món, més famós, va cancel·lar una conferència a Israel. Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau, també va donar suport al BDS. Stefan Hessel, que va participar en la redacció de la Declaració de Drets Humans, que va morir fa poc i que també va estar al camp de concentració de Buchenwald, perquè aquesta campanya no té res a veure amb les persones jueves, sinó només amb la política de l'Estat d'Israel. Fa uns dies també podem destacar l'adhesió al BDS del principal sindicat del Regne Unit, Irlanda, Unite, i per tant és un moviment que està creixent molt i Israel està molt preocupada en aquest tema, no? Per això deia també que hem de relacionar el que està passant aquests dies amb el creixement global del BDS.
Ens pots dir com es podem relacionar en aquesta campanya?
Tenim la web boicotisrael.net, que duen els companys i les companyes de BDS Madrid. Tenim també al BDS País Valencià Twitter i Facebook, BDS País Valencià es troba, i després també convidar-vos a participar en la campanya que vam començar fa uns dies de Jo no compro apartheid.
I per acabar, Jorge ens va a recitar una poesia d'un autor palestí, de Mahmoud Darwish.
Així, en la falda dels turons, davant l'ocàs i la gola del temps, al costat dels horts d'ombres arrencades, fem el que fan els presoners, el que fan els saturats, alimentem l'esperança. Un país preparat per l'alba, la nostra obsessió per la victòria, ens ha embajanit. No hi ha nit en la nostra nit, que amb l'artilleria refugix. L'enemic vetlla, l'enemic ens il·lumina en la foscor del soterrani. Així, darrere dels versos de Job, a ningú esperem. Així no hi ha jo, així Adam recorda la seva argila. Sota setge, la vida es torna a temps. Memòria del principi, oblit del final. La vida plena, la vida mitges, acull una estrela propera temporal i un núvol emigrat espacial. I la vida si es pregunta, com ressuscitar la vida? Els soldats calculen la distància entre l'ésser i el no-res amb l'espiell del tanc. Calculem la distància entre el propi cos i les bombes amb un sisè sentit. Vosaltres, els apostats en el llindar, passeu, preneu-vos amb nosaltres un cafè àrab. Per ventura us sentiu éssers humans com nosaltres. Vosaltres, els apostats en el llindar de les cases, marxeu-vos dels nostres matins. Necessitem creure'ns éssers humans com vosaltres.
Jorge, t'agraïm moltíssim tota la teva informació i sobretot esta última poesia que ens has emocionat. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ha estat en el programa Jorge Ramos Tolosa, investigador del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de València i especialista en Història Contemporània de Palestina i Israel i membre del BDS del País Valencià. Hem arribat al final del programa. Vos esperem d'ací 15 dies en nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!